Al matí de Ràdio Sabadell.
I ara mateix som a punt de submergir-nos en la història d'una novel·la que sacseja l'ànima, que no deixa indiferent, que fa reflexionar el lector a mida que avança pàgina a pàgina, que tracta sobre el pas del temps, que recull i també expressa pors, sentiments sobre l'amor, la mort i també la vida quan s'acaba. Parlem de La vida autèntica, escrit per la sabadellenca Montse Barder i editat per Columna, i que, atenció, es presenta a la llar del llibre, a la nostra ciutat, el pròxim 29 de setembre a la tarda, però nosaltres, avui, amb permís de la seva autora, us volem fer una mica d'espoiler. Montse Barderi, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, Raquel, quina il·lusió estar aquí amb tu, com els vells temps i com sempre estarem.
Exacte,
a
això...
A la mínima ja ens trobarem.
Ja ho saps, que Ràdio Sabadell és casa teva. Explica'ns, a veure, què és la vida autèntica per tu? Perquè a mi m'ha donat la sensació que demostra la teva veu.
La vida autèntica és un Cyrano de Bergerac reconstruït o nitrogenat, o com vulguis dir-li, i es recorda molt, molt llunyanament. I és una història sobre... És una història dura. És una història que no... Tothom diu, ai, quina història d'amor. Jo penso que no, que no és una gran... Que sí que és una gran història d'amor, però sobretot és una història d'amor madura. És a dir, la gent té molta por a determinades edats de canviar de vida. Si senten alguna cosa, s'ho saben matar. I bé, és una novel·la, el Sergi Pàmies va dir, diu, has agafat el vodevil del Cyrano de Bergerac i l'has dotat de molta densitat emocional, de molta riquesa emocional. Després, bueno, penso que és una novel·la de digestió lenta.
Ara anirem païnt aquesta història, però explica'ns si és cert, ja que parlem de païr, que neix en un dinar, per sí. Casualitat, no? Perquè precisament tu expliques a la teva editoria, la Glòria, sí. Que de petita també escrivies cartes.
Jo de jove sí, escrivia les cartes a l'institut. Era una societat molt heteronormativa, també t'he de dir. No hi havia la possibilitat d'escriure cartes. A mi, per exemple, que m'agradaven les noies, no podia dir ningú, no podia fer cartes d'amor a noies, però en canvi venia algun noi i em deia, aquesta noia que m'agrada tant, fes-me una carta d'amor. I a mi potser era la noia que m'agradava i li feia la carta al noi. I la noia, quan la rebia, diu, estic molt emocionada, he rebut aquesta carta. Jo, diu, l'he de contestar, m'ajudes a contestar, i jo feia la carta per ell. I després aquesta experiència que he viscut sovint, perquè he fet cartes per tothom, vull dir, per demanar un augment de sou, per fer perdonar infidelitat a gent, per convèncer uns pares que deixin estudiar una criatura, o sigui, però fent-me passar pels altres, eh? Vull dir, jo penso que aquesta seria el xiringuito que ens hauríem de muntar, Raquel. Jo faig la carta que vulguis, i és difícil fer una bona carta, perquè la carta no pot ser molt la pilota perquè l'altre ho nota. Has de tractar l'altre de manera intel·ligent. Has de demanar, però que noti que ho decideix ell, perquè és una qüestió de justícia. En fi, que la carta és tot un art, el gènere epistolar, que per cert va inventar les dones, al segle XIX, al segle XVIII, perdona, les dones ho van inventar, i quan ja estava la cosa madura va venir el Laclos i va fer Les amistades peligroses, que va ser el gran llibre. Vull dir que això és com la cuina, tota la vida cuinem, i quan arriba l'hora de la veritat ve el gran xef, i aleshores són, saps?
Les invisibles,
les
no?
Invisibles,
com sempre.
Sempre, sempre.
De fet, m'agrada que abans comentaves, no?, que també et vas inspirar la teva història i, evidentment, doncs, en aquest clàssic, no?, francès, amb Cyrano de Bergerac, però la teva protagonista, la Roxana, clar, és una dona empoderada, incapaç de creure's que aquelles cartes, no?, les ha escrit qui hi ha al darrere, no?
Exacte, és una dona que sap sempre qui li parla i sap sempre si un babau li pot escriure allò o no. És una persona que... Però tria, a vegades triem coses perquè ja arriba un moment que estem cansats, que volem una bona companyia al costat, que d'alguna manera no ens fa por l'amor perquè ho hem passat molt malament, i un bon company és un bon company de camí, que diem amb una determinada... Bon, no sé ja, però tinc un bon company de camí. Doncs ella fa una tria d'un bon company de camí, i bé, i és una història, doncs, de persones molt contemporànies, plenes de contradiccions, de pors, de falses coherències, de bé, que més o menys han arribat on volien, però malgrat tot, jo crec que per això és moderna la novel·la, perquè no dona lliçons de res i tothom fa el que pot, com pot i de la manera que aprèn, no?
De fet, posem una mica en situació als oients, perquè nosaltres tenim doncs, molt al cap aquesta història, però presentem els protagonistes, no? Perquè a mi m'agrada, m'encanta els primers capítols, com fas aquesta radiografia dels personatges, que em sembla brutal. Per exemple, l'Oliver, que tu dius que és com un bògar, no?, de passo que t'emboli, o la Roxana, que és com una Juliette Binoche, o en Pere, no?, un home que viu al Carpe Diem. Explica'ns una mica què és el que passa entre ells tres, no?
Doncs mira, primer el Pere és una persona amb molt èxit econòmic, la pandèmia l'ha potenciat, ell fa aparells de gimnàs per casa i augmenta molt encara més els seus beneficis, un home molt guapo, profundament superficial, hedonista, és una persona que era un maltractador de l'Oliver quan era jove, però està boníssim aquest tio i d'entrada en una pel·lícula de Hollywood diries aquest és el que hauria de ser el protagonista, no? I després l'Oliver és una persona grassa que té problemes d'autoestima, que ha estat maltractat de jove, que és un exitós escriptor de novel·les negres, que jo he rigut molt amb l'argument de les novel·les.
Amb el personatge, que no desvetllarem.
El Foyle, no? Que sí. És un tio que fa règim, no? El seu protagonista és un tio, clar, que fa règim i quan està a dieta doncs no pot pensar bé, és tan equitós, no? És tan goniós, que és el que passa a tots, no? I que ha de resoldre el cas i ha de decidir entre saltar-se la dieta i resoldre el cas o no. Bé, això, jo hi ha moments que ric molt i ell és una persona doncs, que rep l'encàrrec d'enamorar la Roxana, que és una editora d'èxit, molt que vol la comercialitat, però també vol la qualitat literària i l'única manera que pot aconseguir enamorar-la és enamorar-se ell, perquè això és un dels trucs de l'art. Si tu no t'ho creus, allò no funciona. I després la gràcia a mi d'aquesta novel·la, si és que en té alguna, és que jo la vida la visc així, o sigui, jo no puc viure la vida en continu, necessito apartar-me, parar i reflexionar-me. I després aquest llibre el que té és un capítol de reflexió, de filosofia, d'estètica, de teoria de l'art, entremig dels capítols d'acció de la novel·la. I això penso que és la manera que jo visc i la veu que a mi em sembla molt bona per fer les novel·les i que segurament, si puc, doncs continuaré adoptant en el futur perquè crec que he trobat la meva estructura de veu.
Per això et deia que a mi em sembla que la vida autèntica demostra molt la teva veu personal, no? Com a escriptora, evidentment amb aquestes dosis, no? Veiem filosofia en el llibre, també la teva teoria, no? Sobre l'amor.
Sí, tot, ho veiem tot, puc anar d'un tema a l'altre, puc fer servir el narrador omniscient, puc fer servir el punt de vista de cada personatge i a més puc passar de la vida a la reflexió i de la reflexió a la vida. I això m'agrada molt. Vull que la persona tingui el que vulgui trobar. Si vol argument, trobarà argument. Si vol una història que necessito saber què passa, ho trobarà. Però també crec que pensarà coses que potser no havia tingut ocasió de pensar o les pensarà des d'un punt de vista nou.
Evidentment, perquè, com deies, ens parla del sentit de la vida, de la solitud, també de la malaltia.
Sí, és un llibre sobre el fet que ens hem de morir, bàsicament. I que i clar, què passa? Que arriba una edat que va entre els 40 i els 60, que pensem molt en l'amor. Pensem molt que això s'acaba, que hem de viure amb consciència plena, totes aquestes coses, hem de meditar, hem de menjar bé, hem de fer esport.
Quina pressió, Montse?
Mai viure havia estat tan complicat com ara. O sigui, l'altre dia, mira, 20 instruccions quan et lleves, no? Si no es llevaves, feia un cafè i s'anava. Es dutxava i marxava, no? Les llevaves de fer, no sé què. Tenim una pressió per tenir una vida amb sentit que dius, mare de Déu, que bé que vivien els nostres avis, no? Que devien treballar i a la tarda explicar-se històries a la vora del foc. I ara tot ha de ser com una mena d'esdeveniment colossal, no? Hem de fer de la vida, de la nostra pròpia vida, una obra d'art. Fins i tot tenir fills. Jo conec mares que dius, mare meva, treballen a l'oficina amb un altar del seu fill, la salva pantalles, la foto, la no sé què, la manualitat, i penso, per favor, la gent té fills i creixen i tot és com una mena de propòsit vital, no?
També sorgeix en el llibre el tema de la maternitat amb la Roxana.
Sí, ella doncs, es va enamorar molt d'un poeta que la va fer passar molt malament, que bevia, i va quedar-se embarassada. Després hi ha un moment que diu, jo vaig fer un avortament, no li vull dir ni, no, allò de part prematur, no li vull dir mort neonatal, no li vull dir així, perquè, perquè cadascú diu... És molt important el llenguatge en aquesta novel·la. La gent es creu allò que es diu. La Roxana és una persona que pot fer-se creure ella el que vulgui. Té tanta habilitat amb les paraules que es pot convèncer el que li donguin la gana, i això és una de les característiques també de la nostra edat, que ens convencem del que ens interessa. I la veritat i el que és autèntic cada vegada pot semblar més lluny, no?
I cada vegada pot semblar més lluny també per l'èxit, no? Que és el que entenem avui per èxit, que això també sorgeix en la novel·la, no? Es planteja, i més en una societat com la d'avui dia, no? Amb Instagram, amb tota aquesta falsa perfecció.
Sí, i a més és, jo cada vegada, jo crec que sóc allò sapient sexual, no? El que més m'agrada d'algú és algú que pensi, que parli, que tingui alguna cosa a dir. Crec que t'avorriries molt en una illa deserta amb una persona físicament perfecta i que no tingués una vida interior. Això crec que ho hem de reivindicar. I això no ens ho donen les xarxes, que estan pensades per fomentar la nostra addicció, ens ho donen els bons llibres i la capacitat aquesta de pensar i de donar-nos temps de solitud i de silenci, perquè tot està fet per captar la nostra atenció, per robar-nos el temps, no?
Em sembla brutal, això. He guardat un silenci, uns segons de silenci, perquè sí, realment existeix avui dia la nostra societat molt de soroll, i de fet en aquest llibre, La vida autèntica, també doncs es demostra el teu amor pels llibres, no? I que realment són un refugi en aquests moments, no? Quan necessites, doncs això, no? Aturar-te, quan la vida fins i tot... No sé com dius, però és com... La vida és allò que passa, no? Mentre vas llegint algun llibre. No sé com dius, no me'n recordo.
La literatura és vida millorada o... Sí, hi ha una prova molt fàcil d'entendre. Si tu fas una marató de sèries, que a més estan dissenyades per l'addicció i acaba un capítol, d'aquí 5 segons comença el següent, o et passes moltes hores a les xarxes, a casa amb el cap com un timbal. A més, està demostrat que potencien l'agressivitat, la depressió, o sigui, estan... Haurem d'estudiar, jo estic llegint ara moltes coses, haurem d'estudiar la vinculació entre l'augment de suïcidis...
De tots els trastorns, sí.
I de trastorns amb això, de les xarxes, i en canvi, si tu et passes 5 hores llegint un bon llibre, surts més lúcid, més vigorós, més... amb més idees, amb més... O vas a una exposició, o vas a veure teatre. És que, cuidado, això de quedar-nos sols tancats amb les xarxes i les sèries, perquè acabem embafats, seria la paraula.
I a més, en un món tan audiovisual, no? Doncs això, un bon llibre que et cultiva la imaginació, no? Que també doncs, és un regal.
Mira, perdona, però tu i jo hem fet ja algunes entrevistes i xerrades per online, i m'has dit avui per telèfon en presència. Jo t'he dit, tu tries i dius, vine aquí. I jo dic, i tant que sí, no? Això no ho tenim de l'altra manera. Aquesta abraçada, aquest venir amb la meva gosseta, aquests risses, aquesta cosa, aquesta complicitat, aquest poder-nos mirar els ulls sense interferències, també està bé, clar que sí.
I tota aquesta història, Montse, també m'agrada molt que la situes en el context, en el temps de la pandèmia.
Sí, és un personatge molt secundari a la pandèmia, realment no és un llibre sobre la pandèmia, però la pandèmia a mi m'ha anat molt bé, perquè és un element de versemblança amb la història. És molt més fàcil que una persona estigui sola a casa, recordi una antiga nòvia i digui, ai, aquell de l'institut que em faci les cartes que me les pot enviar per mail, en aquell moment que estaven tan tancats, afegia autenticitat a la història. Per tant, m'ha anat bé. I a més t'he de dir que jo aquest llibre, clar, el llibre es publica ara, però fa un temps ja que l'has escrit. I en el moment que jo l'escrivia, jo no sabia com estaria amb la pandèmia ara, perquè més o menys comença el 2020 i acaba el 23. I jo vaig jugar-me'l i vaig dir, les mesures es mantindran, hi haurà noves soques, no sé què, i en aquell moment és ciència-ficció, perquè tothom deia, la pandèmia la deixem enrere, serà un record
Totalment, però jo crec que és molt encertat perquè li dona versemblança a la història, com tu dius, no? Que realment la Roxana rebi aquelles cartes, ja ho diu ella mateixa, no? Que hi ha qui fa pa, no? O que li ha donat per fer pa o per cuinar, i altres, doncs, per posar-se en contacte, no?, amb gent oblidada, que això és veritat, pot passar. Em dona la sensació que has gaudit escrivint aquest llibre.
M'he passat molt bé. A més, tenia una petita crisi de creativa, perquè quan vaig acabar La memòria de l'aigua havia anat molt bé, vam arribar a 5 edicions, estàvem molt contentes, però jo tenia la sensació que ja ho havia dit tot. I la meva editora, que per cert també és un gran homenatge a la meva editora, aquest llibre, em va dir: no et pots permetre tenir una crisi burgesa. Fes el puto favor d'espavilar-te, i d'aquí tal temps, d'aquí 2 anys, em penso que era avui, un esbós de la propera novel·la. I la veritat és que em va anar molt bé, perquè em va, a vegades a les pors, si te les deixes créixer, te les cultives, te les d'allò, acaben creixent. I com que no em va permetre el luxe de posar-me estupenda, doncs em va acabar ràpid la tonteria.
És que em dona la sensació, doncs, ara que parles, no?, que hi ha molts, que aquests personatges estan fets de molts trossets, no?, de tu i d'altres personatges, no?, de, perquè ara quan, per exemple, parlaves d'això, de les pors, la Roxana també té moltes pors, o quan aquesta sensació, no?, d'avorriment, no?, o de que ja ho has fet tot, això també li passa també al protagonista, no?, a l'escriptor, que té aquella sensació de déjà vu, de que sempre, no?, és el mateix.
Sí, sí. Bé, la veritat és que la gent que escrivim, el que fem és mirar el món tan atentament com podem, i si ens passa una experiència al límit, com tancar-nos una nit amb un ascensor i no saber si morirem, aquella experiència hi ha un moment o altre que direm: vigila amb això, que en un moment donat ho podràs fer servir per una escena o pel que sigui. Per tant, som una mica vampirs de la realitat.
I escolta, com van les presentacions?
Doncs mira, ahir abans hi vaig estar tot el dia a Girona fent presentació. Estaré a la setmana del llibre en català, estaré a la llibreria Ona amb el Lluís Pasqual, el director de teatre, estaré a la llar del llibre amb la Jordina Puntí, la cap de cultura d'aquí a l'Ajuntament, i després ja no faré res més, a no ser que m'ho demani, no?, que algú tingui molt interès o que sigui. Vaig pentinar tot el territori amb La memòria de l'aigua. Crec que no hi ha una biblioteca o una llibreria de Catalunya que no hi hagi anat, juntament amb el de l'any Pàmies. I ara tothom em coneix, no? Estic en un punt que dius: és que no hi ha una llibreria, no hi ha una biblioteca en aquest país que no em conegui. Per tant, com que em poden localitzar, doncs aquí estic, no? Jo i el Xavier Gafarot de 1962 ja ens ho muntarem amb el poc temps que tingui, trobarem un forat i ens veurem. Però ha de ser petició, no... Estic amb ganes de descansar, també,
De ser coherent i agafar també, doncs, aquest respir, no?
Sí,
quan toca, també.
M'encanta promocionar el llibre i m'ho passo molt bé. Crec que hem de remar tots junts, que els llibres s'han de recolzar així, també. Però bé, que puc viure una mica del rèdit de fa un temps, no?
I escolta, ja has començat a pensar en la propera història.
No em facis aquesta pregunta, que és molt lletja. Jo trobo horrorós que algú
ja
acabi de parir.
T'estic posant la pressió.
Algú acabi de parir i digui: ja has pensat en el proper bebé, i tu estàs allà i perdona,
que no vull més.
Posar l'epidural, ja vols que torni? No, la veritat és que som horribles, perquè jo et faig una confessió. Bueno, li vaig dir a la Glòria: fins aquí molts anys, jo no vull fer res més perquè m'he quedat buida. Bueno, jo sempre tinc, a més, el síndrome que li dic de la carambola, que quan acabo un llibre penso que mai més em podré fer cap, que això és una casualitat còsmica, que s'han ajuntat una sèrie d'elements meravellosos i l'he fet. I a l'endemà de dir-li: ah, necessito temps, necessito anys, estic buida, no sé què, dic: és que he tingut una idea, Glòria, li dic. Dic: això m'ho apunto. A l'endemà mateix de la publicació m'has trucat per dir-me la idea de la següent. Estem malalts, però malalts de veritat, molt malalts.
Doncs afortunadament, sort que esteu malalts, perquè la veritat és que s'agraeix llegir històries així, autèntiques. Una abraçada, Montse.
Gràcies, Raquel, no em sap per sempre.
I a vosaltres, oients, us convidem, us emplacem a llegir, a descobrir La vida autèntica, de Columna Edicions, i també podeu anar, doncs, a la llar del llibre el dia 29 de setembre, que segur que no us deixa indiferents aquesta presentació. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, Raquel, una abraçada.